Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. La inflació a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i s'ha situat en el 2,3%, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment, el segon consecutiu, es deu sobretot a l'encariment de l'electricitat i també dels carburants, que han pujat un 10,7%. La dada és lleugerament inferior a la mitjana estatal, que està en aquest cas al 2,7%, mentre que la inflació subjacent es manté en el 2% aquí a Catalunya i puja fins al 2,3% a tot l'estat. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Granollers el presumpte autor de l'atropellament múltiple que va deixar 8 ferits, 2 ferits greus, volíem dir 2 menys greus i 4 lleus el dissabte al barri del Congost. L'home que havia fugit després dels fets va ser detingut ahir a la mitjanit. Durant la detenció es va produir també una baralla que va obligar a mobilitzar els ARRO. I els Mossos d'Esquadra cerquen també l'autor d'una agressió amb arma blanca que va tenir lloc ahir al vespre a Badalona. Ens amplia des de Ràdio Ciutat de Badalona la Paula Rossinyol.
Els fets van passar al carrer Joan Fiveller cap a 9:15 del vespre. La víctima va ser hospitalitzada a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, mentre que l'autor dels fets va fugir i els Mossos d'Esquadra continuen a hores d'ara amb recerca per tal de localitzar-lo.
I els bombers donen per estabilitzar també l'incendi entre Ameri i Susqueda, la Selva, on han treballat amb 15 dotacions. Els bombers van rebre l'avís quan faltaven 4 minuts per 9:15 del vespre. En declaracions als mitjans, l'alcaldessa d'Amer, Maria Rosa Vila, ha detallat que l'incendi es troba enmig d'una zona forestal i que no ha afectat a cap casa. I aquest matí també un incendi en un tercer pis del passatge de la Castellassa a Terrassa ha provocat la mort d'una persona. Ens amplia aquesta informació la Marina Salvador des de Ràdio Municipal Terrassa.
Una dona d'edat avançada ha mort aquest matí 13 d'agost en un incendi a un habitatge situat en un tercer pis que ha cremat el passatge de la Castellassa de Terrassa. Els bombers han rebut l'avís que alertava del foc a les 6 del matí i han activat immediatament 3 camions d'aigua. El veïnat de la resta de pisos s'ha confinat a l'interior dels seus domicilis i un cop extingit el foc, han començat les tasques de ventilació del bloc i revisió dels altres pisos. Els Mossos d'Esquadra han activat 4 patrulles i s'han fet càrrec de les tasques judicials pertinents i de la investigació de les causes de l'incendi.
I pel que fa al temps, després d'arribar el dimarts al 13è dia de l'estiu amb temperatura màxima de 40 graus aquesta jornada, en principi les màximes no assoliran aquest valor, tot i que ens hi quedarem a prop amb xifres de 38 o 39 graus, sobretot a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una massa d'aire més fresc portarà també un temps una mica més inestable a la major part del territori, principalment a la meitat nord, amb un matí menys assolellat i de fet nuvolades de cara a la tarda al Pirineu i Prepirineu. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu s'ha mercat, viure desconnectat. Tria un CD d'escai a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els peus mullats.
I ara passen 3 minuts de les 10 del matí. Estàs escoltant l'Obert per Vacances. A on? A la teva ràdio local. I ara, moment del geni, figura el viatge a través de les pàgines de la història amb el Said Esbai, la Laia Regincós i el Josep Puig. A vegades, la realitat supera la ficció. Així podem definir la vida d'Ali Bey.
Benvinguts i benvingudes a Geni Figura, l'espai on viatgem a la història per trobar personatges tan fascinants com també desconeguts. Avui ens endinsem en la vida d'un aventurer, un espia, un científic, un explorador, vaja, un pluriempleat segurament, i un mestre també de la disfressa. Parlem de Domènec Badia Llavic, més conegut com Ali Bey el Abbasi, un català que a començaments del segle XIX en va creuar el nord d'Àfrica i part d'Orient, fent-se passar per príncep musulmà amb el propòsit de d'explorar i, segons sembla, també d'espiar. Un viatger d'una audàcia extraordinària que va viure aventures dignes de novel·la i que, malgrat tot, ha quedat molt a l'ombra. Per situar-nos en la seva època i entendre el perquè d'aquesta missió tan espectacular, tenim amb nosaltres el nostre historiador i arqueòleg de capçalera, Josep Puig Costa. Gràcies per ser-hi.
Què tal, Seid?
I avui també ens acompanya Laia Regincos, perquè si parlem d'una vida de novel·la, com no podia ser d'altra manera, havíem de parlar amb l'editora de La Geminada. Laia, benvinguda.
Bon dia.
Primer de tot, paraula per definir la història del senyor Ali Bey.
Diria que seria com el massa gran de carn i ossos.
Mira, molt bo el massa gran, un dels pocs còmics que vaig llegir de petit. Laia?
Jo diria tècnico-tàctic.
Tècnico-tàctic. Escolta, Josep, una miqueta, per posar-nos en context polític, també científic de l'època, qui era Ali Bey?
Ali Bey, aquest personatge tan misteriós, va néixer, com has dit, dient-se Domènec Badia i Llevic, a Barcelona, a segona meitat del segle XVIII, a 1766. El context era molt curiós, esclar, hem de pensar que feia un poc més d'una generació que hi havia hagut el tractat de Nova Planta, el poder català i la política catalana era una cosa molt estranya, encara no hi havia hagut renaixença... O sigui, en l'imaginari col·lectiu és un lloc estrany, la segona meitat del XVIII a Catalunya. I què passa, també, en context internacional? A Espanya ja es comença ensumar la pèrdua i la desintegració del seu imperi a Latinoamèrica. Mentrestant, a Europa hi està havent moltes expedicions de caire això científic, comercial, però també politico-militar o diplomàtic, a zones molt allunyades. Espanya, evidentment, estava en un imperi en decadència, mentre els altres estaven fundant el seu imperi, no s'havia modernitzat com estaven fent els altres i no tenia les grans infraestructures i els grans projectes que tenien altres estats per mirar a desbrinar què passava més enllà del món conegut i del món cristià. En aquest context, Ali Bey era un fill de família buròcrata, un altíssim funcionari, que va tenir tots els privilegis i totes les facilitats per formar-se en com funcionava el poder, com funcionava la política, com funcionava la diplomàcia. Als 14 anys va ser enviat com a carregat del govern del tabac a Còrdoba, i a partir d'aquí va entrar en contacte amb el món islàmic, amb el nord d'Àfrica i tot això. I com que Espanya no tenia gaire projecte al nord d'Àfrica, projectes d'Ali Bey diem que van tenir tirada a falta de cap aposta millor. I va fer dues expedicions que van recórrer tot el món àrab, tot el nord de l'Àfrica, va córrer per Aràbia, per Turquia, va fer molta estada a Síria, després va anar a la Meca, es diu en alguns llocs que ha sigut el primer europeu que va anar a la Meca, però bé, això suposo que és perquè no es tenen en compte tota la majoria musulmana que hi ha hagut a Europa de l'est o els Balcans o tot això.
Laia, a tu, per exemple, què et crida més l'atenció de la figura d'Ali Bey? L'explorador, l'espia o l'antropòleg?
A veure, a mi algú que es fa passar per príncep, o sigui, llistó alt, val? Això comencem per aquí. Però sí que és veritat que, ostres, es va passar el joc, no? Perquè es veu que va deixar un munt d'escrits, llibres que quatre volums se'n conserven, una cosa així, sobre realment tractats d'allà on anava, explicant, doncs, coses de la fauna, la flora, les costums, el menjar, la meteorologia, o sigui, absolutament tot, vull dir que se li va menjar el personatge, no?, una mica.
Clar, Josep, fins a quin punt les expedicions d'Ali Bey van ser clau per la geografia i el coneixement de l'època?
Bé, en la diplomàcia espanyola del 18 era de les poques iniciatives que hi havia de pionatge i de coneixement antropològic en aquella zona. I, de fet, es veu que va jugar un paper molt clau en els conflictes que hi havia hagut amb el Marroc perquè Espanya es pogués annexionar una part de l'imperi marroquí, i, de fet, va ser un personatge molt important i molt influent. De fet, per integrar-se millor en el seu paper d'espia, es va fer fins i tot circumcidar, un factor molt important, esclar.
Es va posar en el paper.
Passar desapercebut, esclar. I es feia posar proves de príncep, va falsificar uns documents per dir que tenia vinculacions amb el profeta i tot això. Per tant, va ser un personatge que tenia tota la disposició de tot el finançament de l'estat espanyol, jo crec que per dos motius. Primer, perquè no hi havia estratègia internacional, i segona, perquè era una persona molt ben connectada, molt formada i que realment donava credencials a Espanya. Tot i així, no anés a treballar per Espanya, perquè a la segona expedició va treballar al servei de França. Mm-hmm. És a dir, al final era un aventurer, ell li agradava el món islàmic, i es venia a qui li pagava, perquè ell el que volia era com... Bueno, no sabem què volia exactament, però semblava com que el seu objecte d'interès era viatjar pel món àrab.
Era el petit Nicolàs de l'època.
Ostres, doncs potser sí, potser sí.
T'ho dic perquè això en aquella època, però Laia, si ara mateix existís a l'eBay, a part del petit Nicolàs, seria un influencer, un reporter o un agent secret?
Mira, encara també te'l relacionaré amb algú de la família de Borbón, però és que jo crec que seria una barreja entre el personatge de l'Àlex d'Espies de Veritat, el corresponsal Manel Elias de TV3 i la influencer Victoria de Maritxalar de Borbón, una barreja entre espionatge, periodisme i branding.
Hòstia. Josep, si hem de resumir una miqueta tota l'aportació d'Alibay fins ara, quina seria?
Bé, a dia d'avui Alibay està força oblidat, la gent en general no sap qui és, no és un carrer de Barcelona, però va ser un personatge reivindicat sobretot durant la Renaixença a Catalunya, perquè és això, hem dit el carrer de l'Eixample, Alibay, perquè quan Víctor Balaguer va definir quins noms serien els dels carrers principals de l'Eixample, li van queixar com anell al dit, això era cap al 1860, hi va haver la guerra d'Espanya contra el Marroc, i Alibay, que havia sigut un diplomàtic català, encarnava molt bé aquesta astúcia catalana per vèncer l'enemic de moment, que era el Marroc, al servei de la millor i modernització d'Espanya, que era on estava llavors l'aristocràcia i la burgesia catalana de mitjans del 19, és a dir, 100 anys més tard del seu naixement.
I molt ràpidament, en què creia Alibay? Era musulmà o era cristià?
Això és una mica un misteri. Al final, ell va ser batejat com a cristià. Llavors, clar, per fer més creïble la seva disfressa, va anar al món àrab i va fer-se per musulmà. Però, de fet, va fer coses que anaven més enllà de la necessitat del personatge. El tio va fer el peregrinatge a la Meca, va fer tot el ritual necessari d'un musulmà que va a la Meca, i al final va acabar morint a Damasc. En qualsevol cas, també va estar treballant pels interessos cristians a Jerusalem, però l'únic que sabem d'una filiació ideològica és durant la Guerra del Francès. Va estar treballant com a buròcrata per les forces d'ocupació napoleòniques, per Josep Bonaparte, que se l'havia definit com a un francmaçó. De manera que ha sigut com l'única convicció ideològica que tenim d'Alibay és aquesta. Si és que realment ho va ser. El fet és que després, quan els francesos van haver de retirar, es va exiliar a França i va ser allà on va començar a escriure tots els seus volums i totes les seves coses.
Era català?
100%.
Don geni i figura fins a la sepultura.
Sintonitza Obert per Vacances.
I ja ho sabeu, a l'Obert per Vacances aquest estiu ens estem avançant i en primícia us presentem alguns dels continguts que arribaran a la xarxa Més i també a les vostres ràdios locals durant el proper curs, fins i tot durant el proper any, perquè la propera temporada, doncs, com ja ho sabeu, s'allarga fins juny, juliol del proper any. I ara, avui, teníem moltes ganes de parlar d'aquest format, d'aquest podcast que avui us presentem. Avui parlem i us presentem Joves amb Ofici.
Joves amb Ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
I fins allà anem fins la Nova Ràdio de Reus per parlar amb el David Fernández. Ell és director de l'emissora i també director i ànima en part d'aquest programa, d'aquest Joves amb Ofici. David, com estàs?
Hola, bon dia. Bé, la Marta bé.
Gràcies per acompanyar-nos. Començant per al principi, com s'arriba a formalitzar aquesta idea d'aquest format? No sé si era un d'aquests formats que teníeu ja en el calaix des de feia temps o si el veu crear justament doncs, per aquesta convocatòria que va fer la xarxa de nous formats.
Doncs mira, va ser una cosa a mitges, podríem dir. Mm-hmm. Mira, aquí a Reus tenim un noi que es diu Aleix Álvarez Vall, sí, que és un noi de 20 i pocs anys, que té un taller de restauració d'imatgeria festiva, és a dir, de gegants, mm-hmm, de seguici d'arreu del país, també d'imatgeria religiosa, i l'any passat va guanyar un premi que dona la Generalitat, és el Premi Restaura, dins la categoria dels Premis d'Artesania, i vam pensar, vam convidar aquí a la ràdio, sí, per parlar doncs, al Carrer Major, el magazín territorial que fem conjuntament amb altres emissores d'aquí del camp, mm, I vaig pensar, dic, ostres, dic, és molt interessant la seva història, però clar, ell no és l'únic que es troba així, no? Vull dir, hi ha molta gent jove d'arreu del país que es dedica, doncs, a recuperar o a treballar en oficis antics, i vam creure, doncs, que valia la pena fer alguna cosa. I és allò que va quedar així la idea, no? I després, doncs, aprofitant la convocatòria de podcast de la xarxa, doncs, la vam desenvolupar conjuntament amb altres companys d'aquí de la ràdio, la vam presentar, vam anar a fer el pitching a Granollers, i finalment, doncs, mira, va ser una de les propostes seleccionades.
Uh-huh. El nom del podcast és molt descriptiu, no? Joves amb ofici, ens parlaves d'aquest cas, doncs, que va ser una mica com la llavor de tot el projecte d'aquest podcast, però explica'ns una mica també com s'estructuren aquests episodis, quin tipus de perfils hi teniu i com l'heu fet anar aquest podcast.
Nosaltres la gràcia era que no volíem entrevistar a distància a tots els protagonistes, no? Perquè volíem precisament veure com treballaven, veure quins són els llocs de treball, els seus tallers, el lloc on desenvolupen la seva activitat diària. Per tant, el que hem fet és desplaçar-nos fins als seus llocs de treball. En total són 10 protagonistes que estan repartits per totes les comarques catalanes. Hi ha gent, doncs, de, mira, ara diré el llistat, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, del Tarragonès, del Pla de l'Estany, d'Osona, del Pallars Sobirà, de l'Alt Empordà, del Baix Ebre, de Ribera d'Ebre i del Baix Camp, i doncs ens hem dedicat a visitar tots aquests joves perquè ens expliquessin, doncs, de primera mà quina és la seva feina i també poder-la escoltar, no? Que és el que intentem transmetre també en aquest podcast, que el que fa, doncs, és basar-se en una entrevista a cadascuna d'aquestes persones on ens expliquen, doncs, el seu dia a dia, perquè han decidit, doncs, dedicar-se en aquests oficis i també posar en valor, no?, aquestes feines més tradicionals.
Amb això que ens explicaves, i que la premissa era justament això, no fer entrevistes a distància, sinó anar al quilòmetre zero, al punt zero, doncs a veure també com treballaven, l'oient que us estigui després escoltant i que gaudeixi d'aquest episodi a través de la xarxa Més, què percebrà d'aquestes entrevistes? Una mica quines són les conclusions que hi heu tret, sense fer-nos spoiler, però d'aquestes noves generacions hi ha futur, tenim talent?
I tant, talent n'hi ha un munt, no? I clar, les conclusions depèn, doncs, de cada sector, no? Perquè cadascú, clar, doncs no té res a veure, per exemple, doncs les conclusions d'un pescador, no? Clar. Un pescador que és de Cambrils, que va haver de deixar l'ofici, doncs, perquè la seva família, pescadora tota la vida, doncs van deixar la professió, es va haver d'anar cap al barri del Serrallo de Tarragona, i allà és el pescador més jove, no? I allà, clar, explica la realitat, però una realitat en què es troba la pesca, el sector de la pesca, a nivell de tota Catalunya. Tenim altres personatges com, per exemple, la Cinta Benet, que és la tercera generació d'una fàbrica de xocolata de Tortosa, Xocolates Creo, que és una xocolata que es fa de manera artesanal a la pedra, no? I explica, doncs, el canvi de rumb que ha donat, doncs, a una empresa tradicional, aplicant els seus coneixements. Ella va estudiar màrqueting, no?
Sí.
I com ha aconseguit, doncs, donar-li la volta, actualitzar la marca i que avui encara sigui vigent. O, per exemple, vam visitar una jove, que en aquest cas és l'Anna Carol, a Escars, al Pallars Sobirà, que és alumna de, o va sortir, vaja, de l'escola de pastors que s'ha fet al Pallars, i doncs la vam acompanyar un dia a pasturar, no?, amb les seves cabres, i explicant, doncs, la seva realitat i també la de la seva comarca, una comarca, doncs, altament influenciada pel turisme, no?, per la massificació del turisme, i també, doncs, com ha afectat el turisme, doncs, a la terra. Clar, cadascú, clar, les reflexions són força, força diferents, no? Això sí, sempre hi ha, doncs, aquesta passió per l'ofici, que és el que caracteritza a totes aquestes persones.
De fet, David, ens parlaves, ens posaves, doncs, alguns exemples. És veritat que hi ha també la intenció de reivindicar una mica també, doncs, aquests oficis tradicionals, no?, que moltes vegades, doncs, sembla que queden enrere de tota aquesta evolució, d'aquest canvi, no?, de tot aquest món comercial, i que encara s'han de defensar molt més, no?, i que hi ha figures que les defensen i que d'alguna manera lluiten per mantenir justament, doncs, aquesta tradició, no?
Sí, mira, precisament quan vam fer el pitching a Granollers, al Mercat Audiovisual de Catalunya, que estava dedicat a la intel·ligència artificial, vaig començar el pitching dient això, no? Dient, sí, està molt bé els beneficis de la intel·ligència artificial, però hi ha uns oficis que la intel·ligència artificial no podrà suplir de cap manera, no? I són precisament, doncs, tots aquests oficis que comentem, no? Des de la persona que confecciona roba, a, doncs, com dèiem, el restaurador, a la fustera, no?, que utilitza, doncs, elements tradicionals per tal de fer la fusta. O tres joves que han fet una cooperativa al Pla de l'Estany dedicada a forjar ferro, no? Vull dir, clar, són feines, totes aquestes, que la intel·ligència artificial doncs, no podrà substituir de cap de les maneres.
Clar, la intel·ligència artificial no podrà substituir-ho, és veritat que aquestes generacions també, doncs, al final obren una mica portes i obren camins també els que vindran. No sé si també un dels objectius del podcast era justament això, visibilitzar també professions i maneres de fer que puguin ser inspiradores també per la gent que més enllà d'escoltar-lo, doncs, per un gaudi i per entretenir-se, també doncs, es puguin inspirar també amb aquests oficis i amb aquestes professions.
Sí, de fet, molts dels protagonistes destacaven precisament la part de la formació, no? Mm. I molts dels entrevistats, doncs ells també han volgut perdurar, que perduri el seu ofici, han volgut difondre la seva professió i alguns doncs es dediquen també a ensenyar, no? Per exemple, l'Adrià Cid, un sí. jove de Ribarroja d'Ebre, que és un ceramista, que ell va fer la seva carrera a Reus, després a Barcelona, ha guanyat diversos premis a nivell internacional, però després va dir, jo vull tornar cap a casa meva, jo el taller no me'l muntaré a Barcelona, me'l muntaré a Ribarroja d'Ebre, no? I a més vull ensenyar, i és professor doncs, de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona, no? O l'Aleix Álvarez, aquest noi restaurador que sí. no us dèiem, deia, clar, diu, és molt important que a mi el que em van ensenyar els meus mestres doncs ho pugui jo també doncs traspassar aquests coneixements a joves, i per això doncs també té joves aprenents al seu taller. Alguns d'ells doncs poden cursar una formació professional en aquest taller, i per tant doncs sí, clar, moltíssima gent doncs aquí pot veure alternatives per tal de poder-se dedicar en aquests oficis, no?
Molt bé, David, per acabar una pregunta doble, quin format o com serà aquest format, és a dir, quina durada tindrà, serà una entrega setmanal, i a partir de quan aproximadament quan el podrem doncs trobar ja a la xarxa Més?
Doncs els companys de la xarxa Més ens deien que l'estrena està prevista pel proper mes de febrer.
Molt bé.
Serà un programa que, si no m'equivoco, primer ja es penjaran tots els programes de cop, tot i que després s'anirà fent publicitat doncs, cada 15 dies d'un dels capítols, amb un vídeo de suport a través de les xarxes socials, i podreu escoltar doncs, aquests programes que duren al voltant de 20 minuts. Com diem, doncs, hi ha doncs, un narrador que va lligant la història, que expliquen en primera persona doncs, tots aquests protagonistes. I deixa'm anomenar també la figura de l'Oriol Lleonard, que ell és la persona doncs, que s'ha encarregat de viatjar, no?, per tota Catalunya i fer aquestes entrevistes, i també la figura del Víctor Rubió, que és qui després doncs, ja ha posat la cirereta, no?, amb aquest, tot el muntatge sonor i musical, i els tres som l'equip doncs, que hem tirat endavant aquest programa.
Doncs David Fernández, director d'aquest programa d'aquests joves amb ofici, també director de la nova ràdio de Reus. Gràcies per passar també aquesta estona d'estiu amb nosaltres a l'Obert per Vacances, i molta sort també amb aquest nou projecte que descobrirem a primers del 2026.
Doncs a vosaltres per fer-vos ressò.
Moltes
gràcies.
Que vagi molt bé. Fins la propera.
Obert per Vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
En un context en què cada cop comprem més pa industrial, podem parlar amb un forner dels de tota la vida. Cada nit fa el pa, els croissants, les ensaïmades, magdalenes i tota mena de productes que ven a la seva fleca cada matí. Es defineix com una espècie cada cop més en extinció. Avui parlem amb ell i també amb el nostre company de Ràdio Arenys, l'Oriol Leo. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia, Manel. Doncs sí, sí, mirem, baixat fins a la fleca Bargalló, aquí mateix al costat de la ràdio, i hem entrat fins al fons. Aquí hi ha aquest petit obrador de la fleca Bargalló, i bé, dic petit perquè realment hi cabem justets, el mestre Forner i jo. Ell és en Martí Bargalló, que el saludem. Martí, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs bé, la veritat és que doncs, amb ell volem parlar, Manel?
Estem molt bé, aquí... molt bé. Bon dia, Martí. Com va la fornada d'avui?
Pues bueno, a mig camí, perquè m'han tret de puesto per vindre aquí. Però bé, en principi bé.
D'acord, escolta'm.
M'hem entretingut una
exacte, mica. Seran uns minutets. Avui què ens oferiries per esmorzar?
Home, a veure, a casa... Intentem innovar tots els dies una miqueta, no? Però el donut i el croissant seria la base que demana tothom, no? Però bé, el resta seria ja anar a brioix d'anès o el full de sembra.
I un bon entrepà, també, no? Amb un bon pa?
Home, sempre els bons entrepans. Però això ja seria una altra lliga.
Martí, explica'ns l'elaboració d'un bon pa. Què s'ha de fer perquè un pa surti bo?
Lo principal és saber que es ven. Si es ven, tot funciona. Bo, avui dia, bo, ha quedat molt diluït, no? És el que la gent li agradi. Però bueno, si anem a buscar el que es ven avui dia, seria llevats de massa mare, fermentacions llargues, bueno, però els que realment venen no fan tot aquest procés. Però bueno, seria això, cruixent i del moment, no?
Mira, de fet, Martí, volíem preguntar justament per aquest pa industrial congelat que es ven, doncs, a molts llocs. Què té, o millor dic, què no té aquest pa industrial amb diferència dels que s'acaba venent a les fleques i que són, doncs, lògicament artesanals 100%?
Bueno, a veure, nosaltres som un animal amb extinció. Comencem per aquí. La gent busca sabates del mateix número. O sigui, cada dia volen saber que menjaran exactament el mateix. I el millor preu possible. Els industrials, el que fan? Bueno, no hi ha mà d'obra. El més car d'avui dia és la mà d'obra. A partir d'aquest punt, tu sortiràs endavant a la venda i jo faré 5, 10 o 30 barres i tardaré 6 hores en fer-les. I jo tinc un conegut que és el més petit de per aquí, que fa congelat i fa unes 6.000 a l'hora. Entendràs que el procés manual no existeix.
Clar.
I aquí està la mare de la pera, no? És a dir, necessitem sebre, si vull tindre un producte que cada una de les peces que s'ha fet ha sigut amb exclusiva per tu i que no la trobaràs demà igual, o me'n vaig a buscar l'industrial, que sé exactament tot moment que compraré i menjaré el mateix. Sigui més bo o sigui més dolent.
Martí, jo, mira, ara us vull confessar també
a tu,
Maneu, us volia confessar que, mira, jo si no fos periodista, si no em dediqués a això del món de la comunicació i a xerrar per la ràdio i aquestes coses que fem, a mi m'hagués agradat ser forner, o m'agradaria ser forner. Ja riu, ja veu per,
ja
veu per on vaig.
Resposta.
Ja està, ja m'ha respost. Li volia dir, m'ho recomanaries això de ser forner o millor que em dediqui a una altra cosa?
Avui dia ja t'he dit que no es necessita mà d'obra per la nostra feina. Si tu vens a casa meva veuràs que no hi ha màquines, només hi ha la de pastar i punto, tot és manual i tot es fa in situ al dia, no? Recomanar-te fer un ofici en el que no tens festa, en el que l'horari és complicat, en el que no t'ajudarà ningú i cada dia tindràs que superar certes mesures de conflictivitat, de conflictes a laborals, jo no la recomanaria a ningú.
Però la fas?
Bueno, la faig per masoquisme professional. A veure, el meu fill és la quarta generació. I a casa meva tota la vida hem fet el mateix. Ara ja no es porta, no? Però nosaltres, diguem-ne, érem menors d'edat quan començava a fer el primer pa. Avui dia jo poso el meu fill amb 12 anys a fer pa i no, em persegueixen i em denuncien.
Clar.
No té color.
De fet, Martí, ara ens ho deies, no? Deies que sou els artesans, els forners artesans, sou una espècie en extinció. Ara també li deies a l'Oriol, home, doncs que com a consell potser podia buscar un altre ofici. Quin futur li veus també a la teva professió, als forners artesans, aquests que hi dediquen hores i hores? Cap a on va aquest sector?
En plan requinyano. Vull dir, quedarà el pa selecte, que la gent, si vol aquell producte, el pagarà sí o sí, i l'artesà que ho faci, pues, cobrarà el seu sou, no el producte. Clar. Perquè jo ara mateix ja fa 3 anys que no cobro el producte. Estic cobrant la meva feina. És a dir, la gent diu, aquí davant tinc un pa aquí que ven el pa 3 barres 1 euro. Però això ja ho fan els Lidls i Mercadones. Vull dir, tots estan quedant-se al mercat. Ja, l'any passat ja va sortir inclús per la tele, no?, que s'havien quedat el 52% del mercat. I que era la primera vegada de la història. A veure, si nosaltres anem desapareixent i ells van ofertant i la gent els hi compra, pues, quan es quedin al mercat pujaran preus, vendran la mateixa X porqueria o producte justet de venda que legalment es pot fer i ja està. I nosaltres, ja et dic, no quedaremos, però quedaran, els que quedin quedaran, ja et dic, en plan bulli, en plan... El que t'estic vendint és la pera, no? Ja està, és final de recorregut.
Déu-n'hi-do, quin panorama. Parlem del papa, també parlem de la brioixeria, perquè un bon croissant de pastisseria tampoc té res a veure amb aquests croissants ja més prefabricats, congelats, que venen.
A veure, no té res a veure el que el faci jo, el que el faci un industrial. A nivell bulleria és diferent. A nivell bulleria és diferent, per què? Perquè sempre parlarem d'un processat. És a dir, jo agafaré farina, agafaré mantega, agafaré amb més carinyo o amb menys carinyo, i faré un producte en base. L'industrial farà exactament el mateix, l'únic que s'estalviarà és la mà d'obra, però tot el procés ja canvia. On hi ha el conflicte realment amb això és el pa. No estic dient que la bulleria industrial sigui molt més bona, estic dient que simplement jo dedicaré molt més carinyo o molt més temps o ho faré molt més buscant textures i buscar sabors que no pas el que ho farà un industrial. L'industrial sempre buscarà rendiment i si no sabe nada però se vende me va bien. És dir, seria una miqueta el procés. Són mons diferents. És com la pastisseria. La pastisseria també ja existeix moltíssima de congelada. Si tu vas a un restaurant, no us imagineu en cap moment que la tartaleta que s'estan posant, clònica, tota que vas allà, si no l'ha fet ell mateix, allò no és industrial, ho és, i pagarà 7 euros o 8 euros per aquella ració i poder per un menú n'has pagat 13 i el postre ja val el mateix que el menú. La realitat és aquesta. La bulleria és un món, el pan és un altre, la pastisseria és un altre. I a nivell bulleria, aquesta gent s'ho ha currat diferent, perquè els marges són molt més amplis i no et diu que rebentar-ho tant com ho han fet amb el pa. Amb el pa diu que cremar-ho molt per poder arribar a tindre uns marges que els hi permetin fer-nos la competència que ens està fent.
De fet, amb això que ens explicaves, ara jo tinc el record, no, de la meva àvia amb la bossa de roba que baixava a comprar el pa i que després penjava doncs, aquesta bossa de roba al pany de la porta de la cuina. Encara hi ha aquesta escena, aquesta imatge dels senyors i les senyores amb la bossa de roba de tela anant a comprar el pa, o això cada cop també és una espècie d'extinció?
Jo vaig regalar unes 12.000 bosses i ningú la porta. Vols començar per aquí? I et dic, i et diré, a més, que encara hi ha algú que les va guardar i de tant en tant, ven a mira, Martí, que et porto la bossa. Any 92, any 93, any 94, no? Sí, sí, és espectacular. Però no, la veritat és que la gent, ja et dic, la gent busca sabates del mateix número, clar, el que et deia abans. És dir, tu vas en un puesto i t'han posat el mateix producte avui i demà, no? Jo mateix, nosaltres vivim ja de la cafeteria o de la degustació que tenim a la botiga. La gent ve, es menja les pastes, es menja els cafès, es menja els bocats de casa, o Martí, si tu mires les ressenyes de casa, veuràs unes ressenyes que sempre ha sigut unes queixes de cara al servei, de cara al producte final, si no s'ha servit calent o tot a l'hora, etc. Ja. Però amb el producte realment no hem tingut tantes pegues, no? Però el mateix client que a mi em fa que jo visqui tots els dies de la cafeteria o de la degustació, no se m'emporta el pa a casa. Van a buscar dos barres por ahí o tres barres molt més econòmiques i els està igual de bé. I en canvi s'han gastat molts més diners a casa meva, clar, esmorzant o anant correctament, no? Això va com va. No t'hi matis, però no vindrà gaire gent amb la bossa a casa, no?
No ve gaire gent amb la bossa i jo, la veritat, Manel, és que jo ja no sé què més puc preguntar perquè tinc gana.
Estàs desconcentrat ja, Oriol.
No, és que ja et dic, jo ja volia ser forner, sobretot per l'olor que fan els pans, el forn de pa, els brioixos, tot això, i aquí, amb aquesta olor, estic completament...
Doncs escolta, et deixarem anar a esmorzar, Oriol, què esmorzaràs? Què esmorzaràs? Ho saps o no?
Home, jo mira, un croissant de xocolata ara em ve molt de gust, eh? Sí,
molt bé.
Crec que avui tirarem per aquí, eh?
Molt bé, molt bé. Doncs amb un cafè amb llet, una molt bona idea. Oriol, moltes gràcies. I Martí, gràcies també per sortir aquesta estona doncs, del forn per dedicar-nos aquests minuts a l'Obert per vacances.
A vosaltres per atendre.
Que vagi molt bé. Fins
moltes
la propera.
Gràcies. Fins ara.
I ara passen 2 minuts, a 2:15 del matí, seguim a l'Obert per vacances i és el moment de sortir a cercar el Josep Sunyer. Sabem que està a Tarragona i Rodalies, però volem saber concretament on es troba. Josep, bon dia de nou.
Bon dia, Manel, què tal?
A veure, repassem les 3 opcions que ens donaves al principi del programa. On et pots trobar avui?
Mira, em puc trobar un lloc que tindria sentit aquesta frase, punys fora, així amb èmfasi, dit allò on veu en off,
sí,
el Massinger Z, un altre que seria Punys d'Or, del Poltre de la Torre, un gran bussejador que hem tingut aquí al territori, i la darrera, com que vaig amb moto, doncs punys refrigerats per motoristes, perquè ara l'estiu amb aquesta calorada, doncs, escolta, no s'hi pot estar, eh?
Molt bé. Aquestes són les 3 opcions, i t'haig de dir que avui els nostres oients han estat molt àgils, perquè el 55% diuen que el lloc on et trobes avui està vinculat amb Mazinger Z. I et diré encara més, perquè hi ha una oient, que més direm el seu nom, ha fet un comentari que es diu jona.mor22, és el seu nom d'usuari, i a més ens dona fins i tot la ubicació concreta d'on et trobes avui. Per tant, crec que estan cada cop més afinats els nostres oients.
Doncs mira, si té raó l'oient que ha fet el comentari, t'ho respondré amb una banda sonora.
A veure.
La banda sonora.
Puede dominar y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y vibrado, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir está.
Ay. No sé, Manel, a tu, però a mi aquesta sintonia, aquesta banda sonora em porta molts records.
Sí, i fa que et vinguis amunt, fins i tot.
Sí, home, això va ser a finals dels 70, als anys 80, sobretot, la sèrie Mazinger, bueno, una sèrie de culte, avui dia, doncs, també. I, de fet, aquí som a l'estàtua, aquesta estàtua del Mazinger de 10 metres, aquí a Cabra del Camp, al Mas del Plata. I t'he de dir que des d'aquí som aquí amb el nostre convidat no ha parat de vindre gent, no fa gaire uns motoristes, ara hi ha un ciclista fent-se la fotografia aquí.
És a dir, s'ha convertit en una parada turística gairebé, no?
Sí, i amb gent d'arreu, Pensa que, mira, li preguntem a l'Andreu Ferrer, que és el regidor d'Hisenda i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Cabra. Andreu, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
100.000 persones l'any?
Sí, això és un dels càlculs que s'acostuma a dir, que són a proper als 100.000 anuals.
Jo vas mirar, perquè aquí, Manel, hi ha uns cartells al costat, hi ha un panell on deixen enganxines, i mirava la procedència dels que l'han deixada, i pràcticament d'arreu de l'Estat, de tot arreu, Valladolid, Segòvia, València, de Catalunya, de molts llocs, és una autèntica passada, és un peregrinatge de ruta cicloturista i de ruta motorista, s'ha posat de moda.
Sí, efectivament, aquí ara, des de fa ja un temps, el tema de motards ha tingut com un reclam molt important, i la prova és aquest rètols que hi ha aquí, que està ple d'enganxines.
Mira, som a la plaça Manel Alfredo Garrido.
Sí.
La banda sonora que ha sentit fa una estona la va composar ell, la va enviar al Japó i li van acceptar. Ai. Ell malauradament es va deixar encara no fa un any, ja és el setembre de l'any passat, però va ser aquí on som nosaltres, ella és de Bilbao, era de Bilbao, i la nostra companya Sílvia García va poder parlar amb ell aquí mateix i li explicava això. Mira, anem a sentir-lo.
És un tema que és molt actual, a pesar de que se hizo hace 50 años, y entonces está teniendo un éxito increíble, vamos, porque se está haciendo todo con muchas cosas de libros y de Mazinger y todo se vende maravillosamente, no sé, está muy bien. Vamos, yo lo que tengo entendido es que no hay otra estatua en el mundo como esta. Y cuando llegó la serie a España yo me fijé y dije, hombre, esto sería buenísimo de hacer una versión del tema. Y entonces yo hice una maqueta, envié a los japoneses por si les apetecía, si les gustaba, y los japoneses encantados dijeron, nos gusta mucho, y entonces es como se hizo.
Clar, amb tot això que estem escoltant ara, a mi m'heu d'ajudar, perquè escoltàvem justament ara l'Alfredo i dèiem que no té, en principi, cap vincle amb Catalunya i amb aquesta població, la sèrie, lògicament, tampoc. Ens has d'explicar, Andreu, com arriba aquest monument, aquest punt de trobada, aquest punt turístic al vostre municipi. Quin és l'origen de tot plegat?
Bé, l'origen no venia per ser una cosa turística. El que va fer el promotor és agafar... L'idea inicial va ser fer concurs de dibuixos a les escoles properes a tot el radi de Barcelona. És a dir, que la canalla en aquella època, quan ja veia els dibuixos animats, a l'escola els hi feien fer un concurs de dibuix. I llavors aquest promotor, amb l'excusa dels guanyadors, feia com a rutes amb autocar cap a aquesta zona, i llavors hi havia l'estàtua del Mazinger. I llavors, a partir d'aquí, com que és un entorn que realment és molt per poder viure, està molt bé, doncs els pares, quan veien l'entorn amb el reclam dels fills, ja decidien comprar una parcel·la aquí. I era un reclam per vendre parcel·les a l'urbanització, més que un reclam turístic, que és el que s'ha anat venint després, no? Però inicialment el promotor va fer aquesta estàtua perquè poder vendre les parcel·les a través d'això que t'estic dient, a les àrees de Barcelona, que és la major part de gent que viu aquí, doncs era això, a l'escola els nens feien el dibuix i llavors els pares, amb l'insistència suposo que dels fills, venien aquí i compraven una parcel·la.
La promotora va fer fallida, però
va quedar com va quedar. Aquí el que ha passat és que suposo que la magnitud d'aquesta urbanització, que és molt gran, penseu que hi ha 18 quilòmetres de carrers, el promotor no va finalitzar tot el que són les obres d'urbanització. És a dir, hi ha clavegram, hi ha enllumenat públic, hi ha xarxa d'aigua, però manquen tots els serveis de pavimentació, voreres i bueno, el que quedaria per poder donar com a zona urbanitzada.
Mira, Manel, tenim una mostra de ciclistes, perquè vam poder parlar amb ells ara fa uns dies, avui n'han vingut ja un parell. Anem a sentir-los, perquè ells també tenen alguna teoria que esbiaixada, però anem a sentir-los.
Em dic Miquel Sousa i sóc el president del Club Ciclista Sant Feliu Racing Team de Sant Feliu de Llobregat. I hem vingut aquí els de la secció Costa Daurada a fer una ruta pel Baix Camp, al Penedès, i hem vingut al Mas de la Plata a veure l'estàtua del Mas Ingrés. Gasseta. Bueno, ens han dit que hi havia una estàtua aquí colossal, que l'havien restaurat fa poc i algun de nosaltres ja havíem anat i hem anat a veure-la i a fer un mus. Impressiona veure aquesta estàtua, aquesta escala per aquí al mig, enmig d'una urbanització perduda.
Hola, sóc el David, sóc d'aquí també de Sant Feliu i estem aquí passejant i hem vingut amb el Miquel i la Núria Pons a veure aquesta estàtua aquí al mig del no-res. Sorprenent que hi hagi això aquí al mig i, bueno, lloc una mica de culte de ciclistes i motoristes, doncs, bueno, val la pena almenys conèixer-ho ja que estàs per la zona.
Jo sóc la Núria, visc a Molins, sóc del Club Ciclista de Sant Feliu i de tota la vida d'Altafulla. Sí que me n'havien parlat d'aquesta estàtua i justament he passat per aquí davant i han dit, passem a veure-la. I dic, pues som-hi. Sempre fa gràcia veure alguna diferent aquí al mig del no-res. I la veritat és que impressiona.
Sabeu per què està aquí?
Doncs la veritat és que no, i estaria bé saber-ho.
Jordi Ribas, sóc de Vilafranca, del Penedès, i hem vingut a veure el Mazinger. S'ha de veure un cop a la vida.
Saps per què ja és aquí?
Doncs mira, m'han explicat diverses històries i m'agrada més la història que no és real. En un saló del manga van tancar el diumenge, que tancaven el saló del manga, que es feia al mig de la plaça Espanya, bé, allà a Montjuïc, doncs hi havia el Mazinger i l'estaven desmuntant els de la brigada de l'Ajuntament de Barcelona, i llavors van passar uns veïns d'aquí, van veure que l'estaven desmuntant i van dir, ostres, què fareu de tot això? I els de la brigada van dir, això ho fotem a mare. I ells ràpidament van dir, deixa-ho aquí, que t'ho venim a recollir, i van aparèixer en un camió, van carregar tot i el van muntar aquí. Aquesta és la llegenda que a mi més m'agrada.
Em dic Laura i hem vingut aquí amb bici a veure el Mazinger Z i esmorzar i a fer la rutilla. És un lloc bastant recurrent, que venen bastants ciclistes i motoristes. A mi m'encanta l'entorn i tot acompanya.
Saps qui el va posar aquí i per què hi és?
No en tinc molta idea, però crec que van ser els veïns, no? Diria.
Francesc.
La teva teoria quina és?
Que van fer set o sis estàtues com aquestes i l'única que queda viva és aquesta. Jo crec que sí.
Bueno, per fer un lloc emblemàtic, recurrent, perquè la gent el conegui i sigui una atracció.
Que lo hizo el aficionado al manga.
Hola, soc Cristian, vinc d'Igualada i he vingut aquí per primer cop al Mazinger Z. Bueno, he vingut més que res perquè sé que és una ruta típica de ciclistes, motoristes i d'aquí també de l'entorn i bueno, avui m'he estrenat i molt bé, molt guai. Que impressionant, no?, veure trobar-se així un estàtua tan gran i més d'uns dibuixos que sortien a la tele als anys 80, 90, oi?
Saps per què està aquí?
No tinc ni idea, sé que és típica i prou.
Bé, Andreu, alguna teoria? Alguna teoria?
No, algunes no que donen per una sèrie, fins i tot, eh?
No. Com a llegenda està bé, però la realitat és molt diferent. L'estàtua es va construir aquí i la va construir una empresa del Vendrell, que es dedicava, no sé si encara existeix, a construir barcos, però està feta de polièster, de fibra de vidre i amb resina. I aquesta estàtua... Mira, ara hi ha el lloro, el guacamayo.
No, no és conya,
sí,
ja.
Sí, forma ja. Part de l'entorn.
Hi ha un lloro immens damunt del punt del Mazinger Z.
Un guacamayo, que és el nom del bar que també hi ha, que es diu guacamayo. El que us deia, això es va construir aquí i es va fer a través d'una empresa del Vendrell. Hi ha fotografies quan hi havia l'embestida posada del que es va fer. I realment es va fer amb molta cura perquè, primer, és molt fidel a la realitat, vull dir, està molt ben lograda. I després, penseu que aquesta estàtua té més de 42 o 43 anys i pràcticament s'ha pintat diverses vegades, però es manté amb el seu plen esplendor. És a dir, totes les teories que hem sentit no n'hi ha cap de certa. Ni va estar al Manga a Barcelona...
Tot i que, Manel, sí que hi havia a l'entrada del poble una petita de la Heidi, amb un carro de fusta, no? Cert, i algun altre personatge.
A més d'aquesta estàtua, que és la que s'ha mantingut durant el temps, a l'entrada de l'urbanització, que hi ha un restaurant, allí, com que també era popular en aquella època els dibuixos del Heidi, la Marco i el... Sí, que anava amb el mono aquell... Mm. I es va construir un carro, que això es va construir al poble de Cabra, perquè allí dalt hi havia una fusteria i es va fer allí. Jo me'n recordo petit veure'l com l'estaven fent. I després hi havia diverses estàtues, una de la Heidi i una altra del Marco amb el mono Amelio aquell. I allò que, bueno, el Marco anava de viatge amb el carro. I aquestes estàtues tenien, no tenien l'alçada que té aquesta, que eren unes dos metres més o menys devien estar, i amb el llarg del temps van desaparèixer. No sé si és que es van trencar, perquè aquesta urbanització ha tingut els seus alts i baixos, no? I va estar allí durant bastant de temps, però en sec van desaparèixer. Suposo que es devien fer malbé o algú les va robar. La veritat és que això sí que no sé com van acabar.
Amb tot això que ens explicàveu, és una escultura fabricada en fibra de vidre de més de 10 metres d'alçada. És, Andreu, la més gran del món.
Sembla ser que sí. Per lo que s'ha buscat amb recerca i tot això, no hi ha cap lloc que se sàpigui que n'hi ha una com aquesta. El que sí que m'he intentat, perquè que ens la reconeguessin, al Japó, l'autor dels dibuixos, que ens la reconegués. I no ha estat per la labor. S'ha fet ser que s'han fet, perquè aquí hi ha un club que es diu Amics del Mazinger, i aquest club ha fet gestions per poder buscar els drets d'aquesta estàtua, no? Per donar-la com a vàlida. I des del Japó, l'empresa aquesta que devia fer el disseny del manga del Mazinger no hi ha entrat o no hi ha tingut interès, no? Però pel que es diuen, és l'única estàtua que hi ha al món d'aquest tamany.
Hi ha un vídeo molt interessant, busqueu-ho, també d'aquest Mazinger, que és molt simpàtic, a més va guanyar un premi tot. El dibuixant era el Go Nagai un dels protagonistes era el pilot, que també ha sigut en aquest vídeo, que era el Koji Kabuto, el pilot del Mazinger Z, i la frase que era el punx fora, l'Andreu ho veia.
Sí, no, i tant.
Després va vindre l'Orso Way, que va fer la punyeta.
No, però aquí el que es parlava és de fer, que això ens ho han demanat, l'Hemafrodita, que era
la protagonista
femenina del Mazinger. I en un moment donat es va plantejar, clar, penseu que això és un reclam que ve molta gent. Clar. I ens ho van dir, per què no feu l'Hemafrodita? Clar. En aquella època, aquesta estàtua, segons diuen, va costar 10 milions de pessetes.
Carai.
En el seu temps. És a dir, avui també valdria bastants diners de fer-la. I suposo que, clar, l'economia no està per fer aquest tipus de despesa.
Clar.
Però sí que és cert que ens ho han demanat.
De fet, ens explicaves ara, Andreu, justament això, que al final doncs, també se us ha demanat ampliar una mica aquesta família, no?, de ficció. En aquesta recreació hem escoltat, doncs, això, ciclistes, gent que s'hi apropa amb la moto. Aquest reclam que teniu en el municipi dona també algun tipus de repercussió o de tornada o és gairebé anecdòtica la parada que fan justament en aquest lloc?
No, a veure, el retorn que pugui haver seria que la gent li interessés quedar-se a viure aquí a l'urbanització.
Clar.
Però tenim un dèficit urbanístic, que és el que estem intentant resoldre, i això fa que tampoc el creixement no sigui exponencial. Vull dir, tenim un creixement que està aturat perquè no es poden donar llicències, i això fa que la gent ve d'aquí de pas. No tenim una activitat gastronòmica o una activitat turística per poder rendibilitzar aquesta imatge. Hi ha un petit bar aquí que dona una miqueta de... Bueno, el més senzill, prendre una cervesa i poca cosa més. I a l'entrada hi ha un restaurant, però aquest tira ja d'un altre tipus de... És un restaurant econòmic, és un altre tipus de...
Es menja molt bé.
Es menja bé, però no venen pel Mazinger. Aquesta gent és bé aquí perquè es menja bé i barato.
Clar.
Senzillament per això.
I a Manel, pensa que el nucli de Cabra, que són mil i escaig d'habitants...
Sí.
En total són 1.300, el que passa que estem
dividits... No està aquí, està lluny, eh?
Sí, a 4 quilòmetres. El nucli són 400, que és el poble, el casc antic que diem, i la resta són urbanitzacions, hi ha això. I després hi ha una altra part, que no sabeu, que és el castell de Can Ruí. No sé si tu ho saps.
Havia de ser un parc temàtic.
És! Encara, ara el vam rehabilitar... I es va fer tot, és la muralla, que és el castell de Can Ruí, que deien, perquè era el pequeño Cid venia d'això. I el promotor, que és la part nord d'aquesta urbanització, va fer aquest castell, que també va quedar molt enderruït, i ara el vam rehabilitar. I a dintre hi ha un petit parc de columpius i una zona d'esbarjo.
Carai.
I ara no sé per què t'ho deia, això.
Perquè no, per farem la connexió des d'allà.
Ah, mira, ens el guardem per fer una altra connexió. Escolta, és digues.
El castell de Can Ruí.
Molt bé, doncs ens l'apuntem també abans no acabem l'estiu. Regidor, moltes gràcies per acompanyar-nos també avui en aquesta visita de l'Obert per Vacances.
A vosaltres per l'atenció que heu tingut per venir aquí al nostre municipi.
Gràcies, gràcies, Josep. Fins demà.
Adéu, Manel, adéu. Que vagi bé.
Adéu-siau.
I ara 11 minuts per arribar a les 11 del matí. És el moment d'obrir la nostra agenda amb els millors plans que ens porta, com cada matí, el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Bon dia, Adrià.
Bon dia, Manel. Com estàs?
Molt bé. Amb ganes que ens expliquis cosetes. Avui, per on comencem?
Doncs mira, avui comencem per la meva ciutat, per Tarragona, on demà, 14 d'agost... Concert de Julieta al Festival Camp de Mar de Tarragona a les 10:30 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mar, de forma gratuïta. Julieta, intèrpret, compositora i productora, s'ha consagrat com un dels màxims referents de la nova escena pop. Temes com Locura, Haiku, Full Romance són exemples del seu particular so després de l'exitós T'ho juro, la YouTube, que estem escoltant, amb més de 40 concerts i un fi de gira a la sala 1 de Rasmatàs, que va fer, de fet, sold out 2 mesos abans del show. Julieta s'entrega ara a un prometedor 2025 ple de sorpreses que donarà pas a una nova era.
Molt bé, doncs una boníssima oportunitat de gaudir del seu show demà a Tarragona. Tothom a veure-la.
I tant que sí. I ara anem, si et sembla, cap a Girona, amb les nits de circ a Besalú i Roses.
Ara ens ho expliques, però jo t'haig de dir que avui, dia 13, hi vaig, a la inauguració. És a dir, que aquí no és mentida. Allà estaré.
Doncs es tracta d'un nou concepte d'espectacle que sorgeix de presentar als jardins de Besalú i a la Ciutadella de Roses les primeres figures dels grans circs europeus en una producció concebuda exclusivament pels capvespres estiuents. De fet, els millors artistes, en total 19 de 6 països diferents, amb 9 atraccions excepcionals i amb orquestra en viu, actuaran a la pista d'un circ sense lona, però amb graderia i orquestra plantada en espais singulars, en un esclat d'emocions sota els estels i per a tota la família.
Molt bé, això, Adrià, no serà un dia només concret, sinó que tenim diferents dies per gaudir-ne, eh?
Ah, exacte. A Besalú des d'avui dia 13 fins al 16 d'agost i a Roses del 19 al 24 d'agost.
Perfecte, doncs tothom a gaudir d'aquesta experiència internacional, podríem dir, sense por equivocar-nos, perquè a més valdrà molt la pena. De fet, ahir en parlàvem amb el seu responsable, per tant, tothom a gaudir-ne. I amb què acabarem avui?
Acabarem amb les nits d'estels a Can Vilallonga, Casa de la Selva, ara que es parla tant, no?, de l'eclipsi de l'any vinent. Doncs podem anar fent boca, i si ens agrada tot el tema astronòmic, amb l'observació de Llàgrimes de Sant Llorenç, una activitat per gaudir de la pluja d'estels, dels Perseids, que té lloc a l'estiu pels vols de Sant Llorenç.
Molt bé. I què podrem veure? Com anirà una mica la cosa?
Doncs mira, l'activitat consisteix en una xerrada per situar-nos una mica en l'univers i després una part més d'observació del cel, tant a ull nu com també amb telescopi, de 9 de la nit a les 11. Ahir ja es va fer una primera sessió i avui doncs tenim una nova oportunitat. El preu és de 3 euros de forma general, 2 euros als nens i nenes de 6 a 17 anys.
Molt bé, doncs escolta, un preu molt popular per viure aquesta experiència. Ets molt, Adrià, tu, de veure les estrelles, de veure aquests eclipsis o no?
M'agrada molt, i a l'estiu sempre és com molt relaxant, no? I és quan més...
Doncs sí, doncs
com
sí.
Que fent coses a la fresca, no? Doncs és quan oh, més tant, oportunitat oh, tenim.
Ara, de fet, estàvem parlant d'aquest eclipsi que m'explicaven abans fora de micro, que està sent molt complicat. Ja està començant a ser un problema el fet de reservar una habitació d'hotel en alguns punts concrets, perquè la gent s'està anticipant moltíssim. Per tant,
mira,
això...
la zona rural serà treure en profit.
Clar, clar, la part positiva és que es demostra que són previsors, la part negativa és que com no t'espavilis, ho veuràs des de casa teva.
Ah, exacte.
Això és així. Molt bé, doncs Adrià, moltíssimes gràcies, que acabis de passar un bon dia. Fins demà.
Igualment. Adéu. Que vagi bé.
I ara 7 minuts per arribar a les 11 del matí. Júlia Llanes, bon dia de nou.
Molt bon dia, Manel.
Estava i seguit investigant sobre aquest tema. És veritat que el tema de l'eclipsi, si viviu al Maresme, home...
No, molt bé.
Serà regular?
Regulero.
Serà regulero.
Bueno.
Intenteu moure-us pel territori.
Estaria bé,
diria jo,
si podeu, si trobeu lloc.
Igualment, escoltava i també a la ràdio que en parlaven i que deien que si vius a Barcelona és complicat, però si no hi ha més opció de que estiguis a Barcelona, recomanaven la zona del Tibidabo o Montjuïc, és a dir, pujar com a
les
la part
muntanyades.
Més alta per intentar doncs, gaudir al màxim, perquè hi ha moltíssima contaminació, lògicament,
home,
i això impedeix també viure l'experiència com a tal.
T'he de dir que l'altre dia vaig anar a prendre algú a Montgat,
sí, ho vaig veure,
que es veu una mica a Barcelona, i jo pensant que era boira, i no, era contaminació.
I
no veia Montjuïc, per exemple, ni el Tibidabo.
Doncs per tant, intenteu cercar lloc, busqueu espais a hotels, a càmpings, fins i tot estic pensant, home, també és una experiència molt maca en una tenda de campanya, no?
Home, és el meu plan.
Veus, és el plan. Sabia, ja ho he dit mirant el Marçal perquè dic, té pinta.
Home.
Jo he estat 3 dies en un càmping dormint al terra i pensava
i
que no hi hauria un quart. De fet, en el càmping ens van dir a la porta, si voleu allargar un dia... No, dic, no acabis la frase, no serà. Aquest dia següent ja estaré dormint al meu llit.
No cal quiropràctic.
Exacte. Potser 2 nits les aguanto, 3 ja potser hauria estat massa. A veure, Júlia, a quin any estem avui?
El 1991.
91. Quina cançó ens has presentat abans?
Jo he presentat Vuela, Vuela, que és una versió de Voyage.
D'acord. Hem dit que era una versió, el Marçal mitjanament l'ha comprat.
Sí.
No l'he vist.
No estava malament.
No l'he vist malament.
Jo ara vinc a contraatacar amb
a
la
veure.
Meva proposta.
Sorprèn-me.
No té res a veure amb aquesta.
Vale.
És una cançó d'aquestes que quan sona el DJ doncs baixa la llum... saps?
Tranquil·la.
Entra en el mood d'estar més tranquils, saps? És a dir, de discoteca tranquil·la, com diria el nostre company Sergi, és una cosa similar a això. Estic parlant d'un tema de Sergio Dalma.
Oh.
Jo diria que potser el més significatiu de la seva trajectòria. I estic parlant d'aquest Bailar Pegados.
Oh, que maca, sisplau.
Any 1991, va sonar a totes les ràdios. És més, va representar Espanya a Eurovisió. I tot i que va quedar quart, qui ho agafés ara també et dic quedar quart a Eurovisió.
Veient el panorama...
Qui ho agafaria ara mateix? S'ha convertit en tot un himne romàntic. És una lletra preciosa.
Sí, sí.
Això no pots dir, no pots dir que no. I a més, amb ell, amb aquesta posada en escena, tot vestit de negre, aquests rínxols tan característics, que està ara més jove Sergio Dalma que quan cantava el Bailar Pegados, que és una cosa que ens hauríem també de revisar.
Bueno, hi ha gent per tot.
Hi ha gent per tot. Marçal CC, home, el Vuela Vuela, a mi avui em sembla de tercera regional,
recordem...
i aquest Bailar Pegados ha anat a Eurovisió, eh?
A veure, recordem que estem parlant que és cançó de l'estiu,
sí,
eh?
Sí.
Una cançó que està molt bé, en Josep Capdevila.
Josep Capdevila, és correcte.
Gran cantant.
Sí. Ui, això sona...
Ui, Manel.
Això sona suspès. Perquè està posant la crema com parada a donar el cop.
Sí, 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 eh? Sí.
Jo diria que com a cançó d'estiu és molt més...
Vuela, vuela.
Bueno, a veure, cançó de l'estiu, sí, sí, això sí, t'ho hauria de comprar, és veritat que com a cançó de l'estiu, sí, però quanta gent es deuria enamorar de l'estiu del 91 amb el Bailar Pegados?
Oh,
clar,
cert.
És que...
Cert.
Gràcies a aquesta cançó van viure un amor d'estiu, també. Segurament.
Els més macos.
Els més macos, segurament. Bé, doncs punt per tu, Júlia, gràcies. Marxem, tornarem demà un nou web per vacances a partir de les 9. No faltis a la teva ràdio local, gràcies, que acabis de passar un bon dia, adeu.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Jugamos a dejar las cosas claras, no fue suficiente. Ven y mírame de frente, no despiertes a la fiera. Dejémonos de hablar de forma rara, no sé lo que sientes. Yo sé que siempre fuiste un delincuente, y aunque me digas que no soy cualquiera, me quema. Nunca más me digas que lo que digo es mentira. No me siento fuerte para otra pesadilla, amor. Yo ya soñé bastante. Yo podría imaginarme más de 80 años siendo tu despertador. Tú podrías aguantarme cuando al despertarnos no quede café. Pero no me digas cuando acaba el día que discuto para distraerme. Ardería todas las...
Radio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. El Mercat Vell tornarà a reobrir les portes el proper 19 d'agost després de mesos d'obres de reformes. Ho farà en fase de proves amb l'obertura de 4 botigues en punt de venda i degustació que s'afegiran a l'Atmaí Origen i l'actual cafeteria que ja es troben en funcionament. El tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha explicat que aquesta reobertura els omple de satisfacció, ja que els fan anar cap a un panorama de plena ocupació dels mercats municipals, un fet, diu, que dinamitza el comerç local i de proximitat. Picornell també ha puntualitzat, però, que la inauguració oficial del Mercat Vell no es farà fins de cara a la segona o tercera setmana de setembre i que l'objectiu és que ho faci a ple rendiment a falta de finalitzar les obres del pis de dalt. El BBVA manté l'OPA al Sabadell malgrat la venda de la filial britànica TCB i el repartiment extraordinari d'un dividend valorat en 2.500 milions d'euros. Així ho ha anunciat en un comunicat a la CNMV aquest dilluns, en què el banc reconeix que ha analitzat els acords adoptats i la informació disponible i no desisteix de l'oferta, malgrat el pla que la cúpula de l'entitat amb seu a Sant Cugat havia dissenyat per respondre a l'OPA i, per tant, la manté vigent. El BBVA admetia la setmana passada que no podia garantir tots els beneficis esperats en l'OPA del Banc Sabadell i reconeixia també l'incertesa i riscos en l'operació i fins i tot en el seu eventual fracàs. L'escriptor i periodista Daniel Romaní publica el seu nou llibre Catalunya Marítima. Amb aquesta publicació, el Sant Cugatenc convida els lectors a descobrir els diferents museus dedicats al mar, així com els fars, les drassanes i els vaixells visitables que hi ha al llarg de tota la costa catalana. Així doncs, Romaní explora la relació que ha tingut i encara té Catalunya amb la Mediterrània, amb elements com la història de la pesca i la navegació, donant veu a diferents experts en la matèria i donant a conèixer el patrimoni marítim que tenim a casa nostra. I Laia Cid, jugadora del Club d'Escacs Dos Torres de Sant Cugat, s'ha proclamat subcampiona d'Europa sub-10 de partides i empec a ritme 3+2. Aquesta no ha estat l'única medalla de Cid durant el campionat de partides i empec i ràpides d'escacs adreçat a joves d'entre 8 i 18 anys que s'ha disputat a Tessalònica, Grècia, entre el 4 i el 8 d'agost. L'escaquista del Club Dos Torres s'ha obtingut també la medalla de bronze en partides ràpides. La pròxima cita de Laia Cid serà la minicopa d'escacs de Barcelona que es disputarà a Sant Cugat el pròxim 21 de setembre. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
www.cugat.cat.
Continguts en xarxa.
Doncs avui al POU parlem de com la intel·ligència artificial està transformant el món tal com el coneixem i per fer-ho comptem avui amb un convidat de luxe, l'Esteve Almirall, expert en innovació i transformació digital, professor de SADE i director del Center for Innovation in Cities, amb una trajectòria que combina tant empresa com tecnologia i recerca. Primer de tot, Esteve, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltíssimes gràcies per invitar-me al vostre programa.
Esteve, la primera pregunta que et volia fer és sobre aquest nou llibre, no?, que has publicat recentment. Com definiries aquest moment que estem vivint amb aquest auge de la intel·ligència artificial i també aquesta intel·ligència artificial generativa, no?, que comença a costar de diferenciar el que és intel·ligència artificial del que és realitat?
Sí, sens dubte. A veure, jo crec que és el moment probablement més apassionant de la història de la humanitat, no? Per primera vegada hem aconseguit d'una manera important doncs, generar comportaments que ens semblen realment intel·ligents a un nivell molt elevat. Ho havíem aconseguit amb altres tipus de coses, en predicció, en classificació, en coses, diguem, més menudes i tal, però avui en dia som capaços doncs, de fer aquest exercici que Alan Turing deia doncs, als anys 50, no? És a dir, que tu puguis sentar davant d'un ordenador i parlar mitjançant text o veu doncs, amb aquest ordenador i no poder diferenciar si és una persona o és un ordenador, no? Que té el test de Turing, no? Bé, ja hi som allà, no? Això és com apassionant que transformarà la humanitat i tenim la sort de viure aquest moment.
Mm-hmm. Esteve, ho compararies amb un moment com, per exemple, la irrupció d'internet o dels ordinadors? O potser encara no estem en aquest nivell?
Ah, jo crec que és més important que l'irrupció d'internet o els ordinadors, no? Tot això són tecnologies genèriques, són tecnologies doncs, que abasten grans camps de la humanitat i són aplicables, sabem dir, quasi bé tot, no? L'internet, doncs, ens ho ha canviat tot, no? En aquest moment aquesta tecnologia és capaç d'automatitzar quelcom que és intrínsecament humà, la intel·ligència. I la intel·ligència a tots els nivells, no? I, per tant, probablement és més important doncs, que l'internet que era capaç de canviar radicalment la connectivitat entre les persones i les societats. Aquí no es tracta només de connectivitat, aquí es tracta d'intel·ligència, no? Després d'aquestes disrupcions generatives, sempre, al final, només queden dos tipus d'organitzacions, no? Les que adopten i les que estan mortes. No hi ha ningú que pugui funcionar en aquest món sense internet. No hi ha ningú en aquest món que pugui funcionar sense smartphones. D'aquí uns anys, funcionar sense IA generativa serà una quimera. No hi haurà ningú.
Mm-hmm. Esteve, recordo quan va sortir sobretot ChatGPT, no? Una mica tots els debats que van començar a aparèixer parlant de bé, que seria la fi del treball, fins i tot hi havia algú que tenia, no?, prediccions més catastrofistes dient que seria el final de la democràcia. És veritat que l'evolució de la IA en els últims anys ha sigut espectacular. Recordo els primers vídeos generats amb IA, no?, que eren aquelles coses tan rares, i ara realment la IA comença a fer vídeos que has de tenir molt ull per saber-los identificar. Creus que s'ha exagerat una mica amb les prediccions de fins on pot arribar la intel·ligència artificial, o realment amb l'evolució que hem vist en molt pocs anys i que realment ara cada dia hi ha novetats, no anem tan desencaminats?
A veure, amb això de les prediccions catastrofistes ha passat sempre. El que passa és que no ens recordem, no? És a dir, quan va aparèixer el telèfon, hi havia tot un corrent de gent que deia que s'acabarien els teatres, perquè, clar, pel telèfon podies sentir tota la música del món i podies veure tots els teatres del món. Es van acabar els teatres? Bé, no necessàriament, però va canviar molt la vida de la gent, no? A internet, doncs, deien doncs, que s'acabaria el pensar i s'acabaria el llegir, perquè llavors només estaríem enganxats a les pantalles, etc. No? I bé, totes aquestes prediccions, hi va haver manifestacions de matemàtics i de professors de matemàtiques contra les calculadores, perquè deien que els alumnes ja no sabrien sumar i calcular, i això seria la fi de la civilització tal i com la coneixíem, no? Totes aquestes coses sempre han passat sempre, i per tant, que hagi passat amb la IA generativa no té res ni estrany ni especial, sempre doncs, ha passat sempre, no? Al final les societats doncs, s'incorporen totes aquestes tecnologies, les societats canvien, la manera de veure les coses doncs, canvia, i també les professions i l'expertís, no? Allò que abans, veure, al principi quan es tiraven coets, hi havia tota una gent que eren calculadors. El John von Neumann eren calculadors. Llavors, per calcular la trajectòria d'un coet, a vegades s'hi passaven 12 i 24 hores calculant constantment. Ho feien amb llibres d'algoritmes i ho feien a mà. Llavors, la habilitat més important era doncs, conèixer i saber sumar tots aquests algoritmes i saber calcular això molt de memòria, etcètera, etcètera. No? De fet, quan va aparèixer el primer ordenador, doncs, que era l'ENIAC, hi va haver una competició, amb Multivac, hi va haver una competició entre John von Neumann i el Multivac, i primer guanyava el John von Neumann. Perquè, però clar, com els càlculs es van començar a complicar i es van fer més llargs, ja no va guanyar. Ara, per nosaltres no és cap habilitat això de fer aquests càlculs tan passats durant tant de temps, etc. Això és una cosa que nosaltres pensem que ja no és intel·ligent, això ho fan els ordenadors. Doncs el mateix ens passarà.
Uh-huh. Entenc, Esteve, que al final aquí és un moment, no ens trobem en un moment en què ens hem d'adaptar, no? Sí. I sobretot ho dic pensant també en les empreses, perquè potser en el dia a dia d'algú doncs, pot utilitzar la intel·ligència artificial doncs, perquè li munti un recorregut, no?, de les vacances, que l'ajudi sí. en el seu dia a dia, en tasques, en programar-se coses, etc. Però sí que és veritat que on potser pot tenir més incidència és en les empreses. Comentaves abans, no?, que ara mateix qui no s'adapti a la intel·ligència artificial d'aquí en uns anys podria desaparèixer.
Sí, però sempre pensem que aquest és un procés molt més ràpid del que és. La difusió de la tecnologia d'aquesta o la qualsevol tecnologia, sigui genèrica o no sigui genèrica, és un procés social, no és un procés tecnològic, no va a la velocitat de la tecnologia, va a la velocitat de la societat. Llavors això sempre va a velocitats molt diferents i molt diverses al mateix temps, depèn del lloc, etc. Algunes variables que influeixen a les organitzacions és, per exemple, la intensitat competitiva. Si tu estàs en organitzacions que tenen una intensitat competitiva molt alta, si tu estàs enmig de Silicon Valley o enmig de 500, doncs allà les coses van molt de pressa. Avui en dia, si estàs programant allà i no saps fer anar doncs, els copilots, com cursos, windsurf, etc., no ets empleable. Uh-huh. Bé, aquests mateixos programes, si tu els col·loques doncs, a Barcelona, en institucions públiques, cursos encara ni l'han vist. És a dir, ells individualment l'han vist perquè la gent està al dia, normalment, no? Però l'organització ni l'ha vist, ni l'ha incorporat, ni té cap pla d'incorporar res. Ni... Per què? Perquè les intensitats competitives són radicalment diferents, no? Uh-huh. I, per tant, la velocitat d'adopció d'aquestes tecnologies és radicalment diferent. Tenim molts hospitals, doncs, a la Xina, que ara ha adoptat massivament DeepSeek, no només per diagnòstic, sinó per tots els procediments administratius. I aquí encara els procediments administratius, els hospitals, a més, això en general, ens ennueguen a tots i probablement ningú ni s'ha plantejat doncs, aquestes coses. No? Les velocitats sempre són diferents. Estem davant d'un procés que trigarà dècades, no trigarà anys ni mesos, trigarà dècades. I depèn d'on estigui situat, depèn de quina intensitat contractiva, de quan aplicable siguin aquestes tecnologies, t'afectarà més o t'afectarà menys. Però al final, passarà com internet. No hi ha ningú que pugui viure sense internet i no hi haurà ningú que pugui viure sense IA generativa.
Entenc, Esteve, que al final és veritat que potser aquestes grans empreses i corporacions poden adaptar-se més ràpid, però pensant també en les petites i mitjanes empreses, no? Que a vegades aquesta innovació tecnològica doncs, l'adopten més tard, també seria un bon moment per, no? Per fer aquesta crida a que no deixin escapar, no? Aquest tren d'adoptar i integrar la intel·ligència artificial en la seva organització.
Clar, és la seva oportunitat, és la seva gran oportunitat. Mira, quan no hi ha canvis importants, quan el mar està en calma, quan no hi ha grans canvis a nivell tecnològic, és molt difícil guanyar les grans. Les grans són molt bones en innovació incremental. Això ho fan molt bé. És molt difícil guanyar les grans. Ara, quan hi ha canvis radicals, aquestes mateixes grans, normalment, són molt dolentes en canvis radicals. Són molt dolentes en canviar l'estructura interna, perquè un canvi de la manera de fer anar el treball implica un canvi en l'organització i això implica un canvi en poder. I canviar el poder d'una organització amb molts treballadors i amb molts elements de poder costa molt. En canvi, les petites poden ser molt més àgils. Per això les innovacions sempre venen d'empreses petites. Vull dir, quan parlem de IA generativa, no estem pensant en Amazon ni estem pensant en Apple, que fa fatal. Estem pensant en OpenAI. On estava OpenAI fa 10 anys o fa 5 anys? Ni existia ben bé. Eren 4, o Anthropic, on estava Anthropic? No existia Black Forest, que són aquests que fan imatges, no existien DeepSeek, ni diguem aquests, o Manus, tots aquests no existien, no? És aquesta gran oportunitat. També les organitzacions petites, aquestes tecnologies que permeten ampliar molt el diferencial de productivitat. Les que les adopten poden tenir productivitats molt grans i les que no, les queden on estaven. I per això les que no ho adopten acaben morint, perquè la seva productivitat i la seva capacitat de fer coses noves no avança. No? És un moment per a les empreses petites i mitjanes de donar aquest salt, avançar i situar-se a un altre nivell.
Esteve, l'esclat de la IA ha sigut impressionant i crec que en general la molt bona part de la societat l'està adoptant, no en el seu dia a dia, però sí que algú podria dir, no, que potser falta algun tipus de regulació, algun tipus de, no sé si òrgan o d'alguna llei, no, que reguli tot el que es pot fer o no es pot fer amb intel·ligència artificial. Tu creus que es necessita aquest marc des d'on operar amb intel·ligència artificial o que sigui una mica com és ara, que podríem dir que és una mica, bueno, campi qui pugui, que tothom hi té accés i tothom hi pot fer gairebé el que vol?
A veure, la IA Europa està hiperregulada. Europa té una quantitat de regulacions sobre la IA enorme, molt superior a les xines i a les americanes, de lluny. És a dir, no és cert que no hi hagi una regulació.